Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El nombre de víctimes de trànsit a Sant Cugat ha disminuït gradualment els últims 15 anys, especialment pel que fa als ferits greus i morts. De tots els tipus de transports analitzats, la motocicleta és, amb diferència, el vehicle que registra més víctimes de trànsit. És el cas de Sant Cugat, amb un nombre de víctimes de trànsit ha caigut un 47% entre 2009 i 2023. Parlem d'una variació de 2 morts, 318 ferits lleus i 14 greus, a un mort, 168 lleus i 5 greus. Són dades de l'informe de sinistralitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els autobusos de Sant Cugat circularan amb serveis mínims aquest dilluns 9 de desembre per vaga. Així, durant les hores punta, de 6:30 a 9:30 i de 16 a 20 hores, el servei serà del 40% i durant la resta de la franja horària del 20%. La protesta, convocada per UGT i Comissions Obreres a tot l'estat espanyol, també està convocada a partir del 23 de desembre amb caràcter indefinit. En aquest sentit, reclamen una dignificació de la professió. La màgia del circ històric Reluy ja és a Sant Cugat. Per primer cop, la companyia circense centenària desembarca a la ciutat per Nadal, amb l'espectacle Muza. Acròbates internacionals es deixen la pell en aquest nou espectacle. Equilibris, patins, salts impossibles, amb un toc artístic, marca de la casa.
Nosaltres visitem Sant Cugat des de sempre, però aquest any és especial perquè és la primera vegada que venim per les festes de Nadal. Hem portat un espectacle nou que acabem d'estrenar fa poquet, que es diu Muza. És un espectacle, potser la producció més divertida fins al dia d'avui. Passen moltes coses, hi ha molta comicitat, molta acrobàcia, molt moviment, molta energia i números que encara no havíem presentat mai a la nostra pista.
L'espectacle Muza es pot veure al Parc de Can Vernet de Sant Cugat fins al 12 de gener. La plaça d'Octavià, als peus del monestir de Sant Cugat, bull aquests dies amb la Fira de Nadal, on els artesans venen productes tradicionals d'aquesta època de l'any. Plantes, bijuteria, manualitats i fins i tot formatges i anxoves. Tot plegat comparteix espai amb una altra de les activitats ja emblemàtiques de la ciutat, el trenet de Nadal. També s'ha estrenat a la fira una parada de floristeria Dutch Flowers and Living. Això és un aparador, ha apuntat el responsable de l'establiment, Alfred Scutz. Aquesta és la informació parada. Per més informació, consultin cugat.cat o les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades del magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 9 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant del doctor Jordi Jiménez Guirado, reconegut amb el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura. Rebrem el llibreter de la llibreria La Salvatge, Roger Grífols. I afegirem una entrevista personal a Estela Paricio, actriu, cantant i ballarina que actua a Maricel. I per acabar, ho farem amb la mà al cor, a càrrec de l'Isdaimi Abreu, per conèixer l'experiència de persones no vingudes a la ciutat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs mira, no hi ha hagut molta activitat esportiva, però els que han jugat hi ha hagut, com sempre, molta variabilitat de marcadors. Després, si et sembla, els expliquem.
I tant, era pont, la gent feia vacances, els esportistes doncs també tenen alguns dies lliures. En tot cas, igualment, ja ho sabeu, l'esport en marxa sempre ve carregat d'esport. Avui, Joan, qui ens acompanya?
Doncs mira, avui podríem dir que tenim un binomi esportiu. Començarem parlant del pickleball i d'un santcuatenc, Petén Álvarez, campió de Catalunya absolut de dobles, bronze també el campionat d'Espanya de més 50 i recentment plata per equips en el campionat d'Espanya més 50. Per tant, avui amb ell ens explicarà aquesta nova modalitat esportiva que s'ha estès per Catalunya, encara no ha arribat a Sant Cugat, però...
Encara, potser... ja ho dius tu, eh?
Sí, encara, perquè ens han dit que a lo millor properament algun club fa aquesta aposta.
Ja comença a sonar això del pickleball, comença a sonar i quan la cosa sona, no?
Sí.
És que... faltarà poc per tenir-la a la ciutat, n'estic bastant segura.
Doncs sí. I l'altre esport és el futbol. Parlarem del Sanku, parlarem del juvenil a Nacional, que s'ha estrenat aquest any i que està en posicions d'ascens a Divisió d'Honor, i tindrem un dels seus dos entrenadors, l'exfutbolista professional Víctor Sánchez, exjugador del Barça i de l'Espanyol. Avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, i també parlarem d'un dels altres clubs de la ciutat de futbol, n'hi ha molts, però un d'ells, que és el Júnior, que ara mateix el seu primer equip és líder de la tercera catalana, vol pujar a segona catalana, i tindrem el directiu de la secció de futbol i també és capità del primer equip, el Marc Crespo. Com pots veure, un menú, molta teca per explicar avui.
Molt farcit, pickleball i molt de futbol, no, Joan?
Així és.
Un esport més nou i un d'aquests que ens acompanya de gairebé tota la vida. Abans d'abordar tot això, si et sembla, repassem en format breu els resultats d'aquest cap de setmana.
Com deia, marcadors del cap de setmana, poca activitat esportiva, però hi ha hagut marcadors. Comencem pel futbol, Sanku masculí 2, Ascó 2.
Els de Joel Bravo sumen un punt en el maig recuperat de la jornada 7 i segueixen a la part alta de la taula.
En hoquei patins, Mataró 4, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat femení 3.
Les de Borja Ferrer perden a la pista del Cué, que suma el primer triomf de la temporada.
Més hoquei patins, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat masculí 10, Oviedo 1.
Els d'Òscar González sumen la segona victòria consecutiva a la pista del Cué.
Club Voleibol Sant Cugat 1, Gran Canària 3.
Les santcuatenques es veuen superades per un conjunt canari més efectiu a la xarxa.
I finalment, Esplugues 22, amb vol Sant Cugat 23.
Els santcuatencs sumen un important triomf per seguir la part capdavantera de la classificació. Fins aquí el resum d'aquest cap de setmana amb menys partits del que és habitual per aquests dos dies festius. Joan, jo m'acomiado, tornaré quan passin 6 minuts de 11:15 per parlar amb el doctor Jordi Jiménez, una eminència en la medicina familiar de la nostra ciutat. Abans, però, ens queda molta teca amb el pickleball i el futbol. Fins ara.
Fins ara, Alba. Recollim el testimoni d'Alba Triador. Després seguirà aquest magazín Faves Comptades, però ara, com cada dilluns, toca donar doncs, aquesta visibilitat a l'esport. I avui, precisament, volem parlar d'un esport que ja fa molts anys i panys que es troba als Estats Units va néixer, però que a Catalunya s'ha arrelat amb força. I aquí a Sant Cugat tenim un veí de la nostra ciutat, es diu Petén Álvarez, i fa més de 3 anys que juga aquesta modalitat esportiva. És un esport de pala creat als Estats Units a la dècada dels 70 i allà és molt popular, amb més de 30 milions de jugadors. A Espanya s'ha anat introduint des de fa uns anys, des dels inicis el pickleball pertany a la Federació de Tenis, i bé, el seu currículum és prou important. Però primer el que hem de fer és parlar amb ell, amb el Peten Álvarez. Peten, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns què és aquest esport. Hem pogut gaudir, hem pogut veure la pala, la pilota, com es juga i per què et dediques a fer aquest esport.
A veure, és un esport, com has dit, que ja té uns anys als Estats Units, però és de recent introducció a tant a Espanya com a Catalunya. Una de les gràcies que té aquest esport és que iguala molt els nivells. No és un esport molt físic, amb la seva modalitat de dobles, que és la principal. Es juga més a nivell popular el dobles que l'individual, perquè l'individual és molt més físic. I el dobles iguala molt als nivells. Això que fa que pugui jugar gent de 18 anys, 20 anys, gent de 30, 40, tranquil·lament. És un esport bastant tècnic i té una sèrie de peculiaritats a nivell tant pala, bola, com reglament.
Fes-nos una fotografia. Com
sí,
és aquest esport?
Per tenir una idea, les mides de la pista és més o menys 13 a llarg per 6. El que seria la pista clavada de mides en quant a la pista
de badminton?
De badminton. La xarxa, evidentment, és molt més baixa. La xarxa té uns 88 centímetres, 36 centímetres, una mica més baixa que la tenis. I llavors, com la xarxa és baixa, per evitar estar tota l'estona molt a prop de la xarxa, n'hi ha una zona que es diu la cuina, que té uns 2 metres a cada costat, que no es pot volejar trepitjant amb ella. Normalment ja està amb un altre color, fins i tot pintada, i llavors t'has d'aturar aquests 2 metres i fer la voleia des d'allà.
Per què et va cridar l'atenció aquest esport?
Jo sóc de tradició, hem patit tota la tradició raquetera i tenística, després squash, després pàdel, i precisament fa 3 anys i mig, mirant vídeos de pàdel, va sortir un vídeo relacionat absolutament a l'azar, i em parlava d'aquest esport. Vaig ficar el buscador així de clar, on jugar a piquetbol a Catalunya, i em va sortir propera inauguració Vila Piquetbol a Sabadell, i vaig anar el dia que inauguraven pistes, jo hi era ja per curiositat absoluta.
Tu pertanys a aquell club?
Sí.
Competeixes
sí.
amb aquell club?
És el club pioner a Catalunya, fa 3 anys llargs que són, és un indoor, amb el qual salva una de les possibles incomarien del pickleball. Als Estats Units es juga més al outdoor, i a ficar aquí un club indoor, doncs estalvies la pluja, el fred i especialment el vent, perquè la bola pesa poc i té forats, amb el que si n'hi ha vent, jugant outdoor molesta molt o no es pot jugar directament.
I el tema de preus? Respecte al pàdel?
És molt assequible. És més barat, més econòmic que el pàdel. I es pot jugar ja en moltes pistes arreu, tant de Barcelona, Girona, Tarragona, però encara no, tu has dit la introducció a Sant Cugat.
O sigui, des d'aquí faríem una crida a algun club, no?
Absolutament. Amb la tradició tenística i padelera actualment que n'hi ha a Sant Cugat, els clubs que n'hi ha de molta qualitat i molta tradició, gairebé estem a punt de fer tard.
La teva trajectòria, o millor dit, el teu currículum, déu-n'hi-do, campió d'Espanya, campió de Catalunya absolut en dobles, bronze en campió d'Espanya més 50, també plata per equips en el campió d'Espanya més 50... Vas veure per internet, vas posar vídeos relacionats amb el pàdel, va sortir aquest esport, però també has de tenir algunes qualitats per aconseguir aquests bons títols, no?
Això és una mica controvèrsia, perquè sí que inicialment et pot servir introduir-te en aquest esport, que és de pala o raqueta, verí del tenis, squash i pàdel, però jo crec que la generació bona serà la que vingui absolutament no viciada de cap altre esport de raqueta. Perquè jo al principi doncs liftava la pilota, o tens tendències de les quals, tens tendències... I l'ideal és créixer nets, com s'està fent ja a nivell cantera de gent jove que no ve d'altre esport. Però inicialment ajuda, evidentment, haver vingut d'un esport de raqueta.
Quines fites esportives tens per aquest 2025? Intentar revalidar aquest títol? No sé si hi ha campionat d'Europa o...
Jo estava... aquest any, és el primer any que s'ha quedat el piquetbol a la Federació de Tenis. I la Federació de Tenis ha fet el primer campionat d'Espanya, un muntatge molt gran a Madrid, 40 i pico pistes, les finals a la Plaza d'Espanya amb unes grades, és a dir, es nota el muscle financer de la Federació de Tenis. I tret d'aquí jo estava una preselecció per anar a l'europeu, que eren 8 persones, i finalment van 3 i el meu repte és que em vaig quedar a les portes d'anar a l'europeu, que s'ha jugat ara a Southampton, a Anglaterra, i on Espanya ha fet plata.
Molt bé. Potser seria aquest repte, no?
Sí, a mi faria il·lusió, la veritat, anar a jugar amb la selecció i estaria bé.
Molt bé, doncs gràcies, Petén Álvarez, per venir aquí al programa, a l'estudi Ramon Barnils. Ens vas contactar per mail ràpidament, doncs vam veure que tenia aquesta atracció i la veritat, conèixer noves modalitats esportives i també parlem més endavant, però això ja serà a nivell d'imatges que podrem veure en acció al Petén Álvarez, però avui volíem fer aquest petit tas del que és aquest esport i del que és també ser i gaudir d'aquest esport sent campió. Que vagi molt bé, gràcies per apropar-nos avui a aquest esport i a seguir fort amb la raqueta.
Perfecte, moltes gràcies.
Esport en marxa, amb Joan García.
Doncs ara canviem aquesta modalitat esportiva del pickleball i parlem de l'esport rei, almenys així l'anomenen, parlem de futbol, i concretament del Sanku, del juvenil A, que milita nacional, va aconseguir l'ascens la temporada passada i enguany milita a la segona categoria estatal juvenil. Mai havia passat això aquí a Sant Cugat, per tant, han passat entre d'altres el Barça, l'Espanyol també juga contra ells, i un munt d'equips que són referents en l'àmbit català. I en aquest equip hi ha un tàndem a la direcció tècnica, encapçalat per Miqui Rega, compartit també amb el Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, tot recordareu que va ser exfutbolista professional del Barça, de l'Espanyol, d'altres equips. També ha tingut aventures a Suïssa, a Austràlia, va jugar al Girona. Bé, un ampli currículum, però avui l'hem convidat per parlar de futbol, d'aquest Sanku juvenil, i després segurament podrem donar un cop d'ull al món del futbol. Víctor Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, suposo que això de ser entrenador, no sé si com a futbolista ja veies que tenies alguna sortida que t'agradava o ho has descobert després, quan acabes de jugar.
Bueno, quan vaig acabar no tenia la idea de ser entrenador sí o sí, però sí que volia fer el curs per veure com em trobava, què pensava, què idees tenia, i la veritat que m'està agradant. He tingut la sort de parar el Sant Cugat i que té un molt bon equip, un molt bon grup de treball, i la veritat que estic gaudint molt.
La teva arribada al Sanku, clar, molts de jugadors que entrenes potser no coneixen o no coneixen la teva trajectòria o el teu currículum, però com et van rebre?
La veritat que molt bé, molt bé. Em pregunten coses, cada vegada tenen més confiança en mi i em diuen, doncs igual li surten vídeos meus i em pregunten per anècdotes, però és veritat que a nivell també tàctic, a nivell d'experiències, em pregunten moltes coses que volen saber, i crec que tant jo els estic ajudant amb ells i ells a mi.
Què li aporta el Víctor Sánchez a Miqui Rega, i Miqui Rega què li aporta a Víctor Sánchez?
Bueno, jo l'experiència com a professional i com èlit, que moltes vegades el pots portar també al futbol més amateur, més de base, perquè competir i volem competir tots i volem guanyar. I el Miqui, sobretot, la forma de com treballar, de com preparar una setmana, de com preparar una temporada, d'una gestió de grup que jo no he fet mai i que ell la té per la mà. I la veritat que estic molt content d'haver trobat el Miqui, però també a molta gent que hi ha al club i que porten treballant molts anys, i el resultat està en que tenen les millors categories a tots els anys, menys el juvenil, que l'any passat el van pujar de preferent a nacional, i tant de bo aviat sigui a divisió d'honor.
Us considereu l'equip revelació perquè sou nouvinguts a la categoria? De moment esteu en posició d'ascens a divisió d'honor.
Bueno, considerem que s'estan fent les coses bé, que els nois treballen molt bé i competeixen molt, molt, molt bé, sobretot a casa. És veritat que a fora ens està costant una mica encara, però veurem fins on arribem. La idea era sumar 28-30 punts per tenir la salvació més o menys encarrilada, i a partir d'allà a somiar.
Has tingut diferents entrenadors, bé, molts entrenadors, format al planter del Futbol Club Barcelona, el Guardiola també t'ha entrenat, i després n'has tingut molts i diferents. Ara, com a entrenador, entens algunes decisions que en el seu dia alguns entrenadors van tenir amb tu?
Sí.
O de gestió de grup, no cal que siguin personals.
Sí, lògicament, entens que a vegades tot i que tu penses que estàs per jugar o que creus que ets millor que l'altre jugador que està a la teva posició, sí que és veritat que a vegades hi ha feelings, hi ha sensacions que et donen que no pots explicar-les, no pots dir és per això, no pots donar uns motius, però et fan posar un jugador o un altre. I això sí que ho veus després. És veritat que també, sobretot a l'elit, hi ha entrenadors que a vegades es tornen una miqueta bojos i fan coses que no són explicables ni des de la part de l'entrenador. Llavors, és veritat que hi ha coses que entens, però hi ha coses que segueixen sense entendre anys després.
Ha canviat molt el futbol. Parlo del futbol. Ja sabem que has estat en un planter referent com és el del Barça, però com a concepte, el futbol ha canviat? És a dir, hi ha moltes crítiques que parlen que el futbol d'avui en dia, doncs, sobretot en els joves, el tema de superació, el tema d'estar a una banqueta i no entendre la suplència i després no lluitar i rebel·lar-se, i avui en dia sembla que alguns, doncs, deixen anar-se i no rebel·len contra aquesta situació.
Sí, ha canviat molt el futbol, a nivell tàctic, lògicament, perquè cada vegada hi ha més idees, cada vegada hi ha més anàlisi del joc, vídeo, i pots millorar més, i també molt ha canviat l'entorn. Jo quan era juvenil només pensava en jugar i en passar-ho bé, i en divertir-me i en fer-ho el millor possible, i si jugava bé, si no jugava, com dius, em rebel·lava, i ara tot el que envolta el jugador és molt complicat. Hi ha agents, hi ha les xarxes socials, és difícil que un jugador, nosaltres tenim la sort que aquí a Sant Cugat els jugadors no es creuen que arribaran, sí que tenen la il·lusió, però no es creuen que arribaran a ser professionals, però quan tu vas a un Barça, a un Espanyol, a un Girona, veus que hi ha jugadors que no han fet res, que tenen 16, 17, 18 anys i es creuen que són professionals, i això és difícil de gestionar-ho, perquè hi ha una família que al darrere que li diu totes les coses boniques i no li para els peus, hi ha unes xarxes socials al costat que són difícils de controlar, hi ha la gent que vol guanyar diners amb el jugador, que és el que necessiten els agents per viure, i només li diu les coses bones. Llavors és molt difícil controlar aquell noi, aquell jugador, o enfocar-ho a on ha d'anar o en el que ha de fer.
Per tant, el futbol d'avui en dia necessitaria més esperit de superació, no?, en alguns casos.
Sí, més esperit de superació, i jo crec també que ja necessitarien ja no més ganes, però sí que entendre que fins que no arribes i encara quan has arribat no has fet res a l'esport, perquè moltes vegades tu arribes però després no continues. Llavors el mantenir-te a dalt és molt més difícil que arribar. Llavors, com et dic, és difícil avui en dia, però no només al futbol, és difícil a la vida. Jo tinc nens petits i és difícil inculcar que han d'estudiar, que han de fer les coses bé, que han de treballar, perquè les referències són complicades. Les referències són, pues, doncs, l'streamer, el que treballa fent vídeos. Llavors, quan tu li vols inculcar un esforç, un treball, aprendre un ofici com abans, tot això s'ha perdut i és molt difícil de recuperar i de que els nens entenen que han de treballar i que han de patir també.
Parlant de la teva figura com a entrenador, et veus d'aquí uns anys a una banqueta important, professional, o no?
Sí, tant de bo, tant de bo. Jo ara mateix estic gaudint d'aquestes primeres passes que estic fent. Estic tranquil, no tinc cap pressa. Quan era jugador sí que tens pressa per arribar, per debutar, per jugar a primera edició. Ara no, ara estic tranquil i a poc a poc aniré trobant el meu camí, però sí que és veritat que m'agradaria entrenar a nivell professional.
Parlem també d'altres qüestions. Et veiem córrer molt, no?
Sí, sí, estic amb això també. M'agrada molt, quan, sobretot a la pandèmia, em vaig comprar una cinta a casa i perquè com no podíem sortir, sobretot el primer mes i mig, no podíem sortir a casa, no podíem anar a entrenar, em vaig comprar una cinta i vaig començar a córrer i feia res, 5, 6, 7, 8 quilòmetres, però això em venia bé per al cap, per pensar, per oblidar-me una mica de tot. I quan ja vaig deixar de jugar, llavors vaig començar a córrer d'una manera més seriosa, més professional, com aquell que diu.
I has fet maratons ja i mitges maratons?
Sí, sí, he fet dues vegades Barcelona, he fet Chicago, he fet Nova York, he fet París també, i ara l'any vinent, al setembre, aniré a Berlín.
Déu-n'hi-do, eh? Bon currículum, també, eh?
Sí, sí, sí. M'agrada. És una manera, també, de viatjar amb la família. Ens agrada a tots i normalment, quan anem a Chicago o a Nova York, agafem una setmana, ens marxem amb els nens, també, i és una manera, també, de fer turisme.
Mm. Futbolista que ha jugat Barça, Girona, Espanyol. No sé quants jugadors actualment poden dir que han estat en aquests tres clubs. Si et sembla, parlem ràpidament del Barça. Com el veus? Semblava, no, el que dèiem de l'entrenador, no? Que Hansi Flick havia canviat el Barça, ara hi ha uns resultats negatius, també la Diana amb algun jugador més. No sé com veus actualment el Barça.
Els veus molt bé, la veritat. És veritat que ara potser han baixat una mica. Tota l'aposta del Flick, per això del fora de joc, de la línia adelantada, és difícil de gestionar, perquè els equips, com sabem, et veuen en vídeo, t'estudien i llavors el contrarrestar això acaba sent no fàcil, però sí que pots fer-ho. Jo, quan el Barça anava molt, molt bé, que anava sobrat, pensava que potser baixarien més a nivell físic que a nivell tàctic, com ara, però és veritat que se'ns està quedant una lliga espectacular amb el Barça, amb el Madrid, amb l'Atlético. Crec que això és el que tot aficionat al futbol vol.
Mm. Parlem del Girona per ordre de classificació. Bé, també una temporada important a Lliga de Campions. També hi ha crítiques al treball de Mitchell, això és inviable, la gent parla molt, però el que no es pot evitar és de veure la bona línia que té l'equip, no?
Sí, sí, porten treballant molts anys ja de la mateixa manera i fent-ho molt, molt bé. I l'any passat va ser una bogeria que aconsegueixen estar a la Champions. És molt, molt difícil. Probablement és una fita que costarà molt, molt a repetir. Però ara han de gaudir. És veritat que potser han fallat a partits com el del Feyenoord a casa, com el del PSV fora, el Sturm fora, que potser podien haver tret més punts. Ara serà molt difícil a Champions, perquè li queda a Liverpool i Arsenal a casa i han d'anar a Milà. Però han de gaudir això, han de disfrutar amb la seva família, amb els aficionats a casa, i continuar amb la Lliga com estan, que no serà la Lliga de l'any passat, lògicament, però ten una molt bona dinàmica.
Ens deia el David López en una entrevista per televisió que tu eres un dels causants que anés cap a Girona.
Sí, bueno, li vaig parlar molt bé d'allà. Treballen, com et dic, molt, molt bé, i és un club que, sent un club petit, és un club que treballa com un gran, i això és molt important, i tenen una línia de treball amb el que mana el club, el president, el director esportiu, l'entrenador, que tots pensen en el mateix i van en la mateixa línia, i això és molt important per un club.
I finalment l'Espanyol, que avui juga, per cert, a les 9 del vespre al camp del Getafe, un partit important de cara a la permanència. 8 temporades va jugar al club blanc i blau. Com el veus?
Bueno, ara mateix la situació és complicada. És complicada perquè t'has convertit en un equip que puja, baixa, i això per un club és el pitjor. És molt, molt difícil tenir una estabilitat. També tenen el hàndicap que el Chen és a Xina, no ve aquí. El CEO del club és el que era traductor del Chen, i a més no tenen aquestes persones potser de club que donin la cara en els moments oportuns, i a més esportivament està complicada la cosa i és un equip que patirà tota la temporada per salvar-se. Tant de bo ho aconsegueixi i llavors tinguem una temporada l'any vinent molt més tranquil·la que aquesta.
Molt bé, doncs Víctor Sánchez, entrenador del juvenil A del Sant Cugat de Futbol, equip que està nacional, que ara mateix es troba en posició d'ascens a divisió d'honor i que aquest cap de setmana ja retorna a la Lliga, serà el camp de l'Olot, un camp també complicat. Gràcies per atendre'ns, que tinguis molta sort i a veure si d'aquí uns anys també aquest somni de ser entrenador professional doncs t'arriba.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs era Víctor Sánchez, el tècnic del Sant Cugat juvenil de futbol, i ara afrontem la recta final d'aquest programa, gairebé 5 minutets, una miqueta menys tenim per posar el punt final al que ha estat aquest esport en marxa, però volem continuar amb la pilota de futbol rodant. I està rodant també molt bé aquesta temporada per al primer equip del júnior de futbol. Lidera el grup 7 de la tercera catalana i tenim comunicació via telefònica amb el directiu responsable de la secció de futbol i alhora capità del primer equip. Ell és el Marc Crespo. Marc, bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Bé, suposo que un pont festiu que heu gaudit, però ara queden dues jornades per tancar l'any i no sé si l'objectiu és tancar l'any com a líders.
Sí, totalment. Creiem que tenim un equip suficient com per estar durant tot l'any allà al capdamunt de la classificació i sí, efectivament és l'objectiu.
Partits importants, l'últim que tanca l'any és el camp del Camp Fatxó, esteu lluitant allà quatre equips per pujar a segona catalana. L'equip entenc que està fent un bon curs, no?, de Lliga.
Sí, com dius tu, és una Lliga bastant igualada, hi ha uns quants equips que estem allà a la part alta lluitant per l'objectiu. I si aquest cop de setmana tenim un partit contra el Llorençà a casa i després anem al camp de l'Olímpic, que no va començar gaire bé però ja està remuntant i serà un rival a batir i això, continuant treballant, fent les coses bé com ho estem fent i a veure si tenim sort i ho aconseguim.
Tu ja has jugat amb el júnior a la segona catalana, inclús no sé si vas enganxar l'època de primera catalana, però va haver-hi aquí un canvi important fa 2-3 anys, aquest trencament de fusió amb l'Atlètic Rubí, que era l'Atlètic Júnior. Veu ser molt valents, no?, a l'hora de dir, bé, baixem una categoria més, anem a tercera catalana i des d'aquí construir un equip de casa per intentar retornar a segona.
Exacte, com bé dius, farà un parell d'anys que vam trencar l'afiliació amb l'Atlètic Júnior. Socialment dins del club no va acabar encaixat, sí que és veritat que esportivament teníem l'equip a segona catalana, però tant socialment no acaba encaixar i vam decidir això, fer una passa enrere per intentar fer-ne dos cap endavant, no? Vam desfer l'afiliació, vam baixar tercera i vam construir un equip amb pràcticament la totalitat de jugadors formats a casa per intentar tornar a segona catalana. Aquest és l'objectiu. Finalitzar els jugadors de la casa que es quedin i potenciar els equips al màxim nivell amb els propis jugadors de la casa. I aquest és l'objectiu i aquest any amb el primer equip és un exemple. La majoria de jugadors portem tota la vida al júnior i bé, bueno, aquest és el camí.
L'altre dia estava seguint el partit del júnior femení que hi era i de Raül anava mirant al primer equip que veu guanyar 4-1 a l'Escola Pia, i em va cridar molt l'atenció, no és que em sobtés, però sí que em va agradar molt a la mitja part que van baixar uns jugadors del planter a fer com un concurs, no?
Sí, estem intentant fer diferents activitats, labor social, per intentar engreixar sobretot a la gent del futbol base. La idea és que tinguin com a referents els jugadors del primer equip i intentar, com deia, això, fidelitzar molt la gent de la casa per intentar que es quedin i que siguin un referent perquè intentin arribar en aquest primer equip, no? Que la idea és aquesta, que el primer equip, el juvenil, etc., siguin jugadors pràcticament de la casa i d'aquí aquestes iniciatives per tal d'engrescar els petitons.
Per acabar, molt ràpidament, la secció de futbol va pel camí que vosaltres creieu que ha d'anar?
Sí.
De categories, potser el juvenil que tornés a la preferent, no? Potser?
Ara no, en aquest aspecte exacte. O sigui, estem en un procés, com dic, de la base de formació, i a partir de cadet cap endavant sí que ja busquem més la competitivitat, i com bé dius tu, doncs l'objectiu competitiu seria al mínim tenir totes les categories a preferent i el primer equip a segona catalana. Serien uns mínims que ens agradaria tenir, sí.
Molt bé, doncs Marc Crespo, responsable de la secció de futbol del Júnior, directiu i capità del primer equip. Molta sort i tant de bo a final de temporada puguem parlar que el Júnior ha pujat a segona catalana. Que vagi molt bé i gràcies per aquest temps a l'Esport en Marxa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquest era Marc Crespo. Amb el Marc Crespo tanquem el que ha estat aquest Esport en Marxa d'avui dilluns, i us recordem que aquest dimecres tenim cita a la sala clave de la Unió a les 7 de la tarda amb aquest debat, amb aquest aniversari de la coordinació d'entitats esportives i de Sant Cugat Creix. Que vagi molt bé, ens retrobem dilluns vinent aquí a l'Esport en Marxa. L'actualitat continua a cugat.cat. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc. La nostra massa, fermentada durant 72 hores amb massa mare, es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i un sabor que et farà viatjar directament a Nàpols. Acompanya la teva pizza amb un bon vino naturale. A Mecànic, cuidem cada detall perquè cada mos sigui una experiència única.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya segons el rànquing 50 Top Pizza. Ens trobaràs al cor de Sant Cugat, al carrer de Sant Esteve 6. I si ho prefereixes, pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com. Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Jordi Jiménez, Jaume Ros, Elisabet Zamora, Xavier Serres, Jaume Estany, Miquel Marco, Manel Cervantes i Emili Ramos són els 8 santcugatencs que han estat guardonats amb el Premi a l'Excel·lència Professional 2024 del Col·legi de Metges de Barcelona. El tema del dia d'avui tenim amb nosaltres el doctor Jiménez Guirado, director d'Àptima Centre Clínic Sant Cugat i metge de família al cap de Vall d'Oreix de Mutua Terrassa, que recentment ha estat guardonat amb el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona en la categoria de Medicina d'Atenció Primària. Jordi Jiménez, molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me a estar amb vosaltres.
Abans de tot, enhorabona per aquest reconeixement. Com vas rebre aquest premi a l'excel·lència professional?
Mira, és un premi que fa realment molta il·lusió. Per què? Perquè és un premi que fa el teu col·legi. És a dir, són els teus companys que et reconeixen que dones resposta als valors de la professió. En el fons, el que estan fent és també reconèixer una trajectòria com a metge, perquè doncs, ja porto més de 30 anys exercint com a metge de capçalera, i el fet de que el Col·legi de Metges et proposi i, a més, tingui a bé donar-te aquest reconeixement, t'omple de goig. I és això, és un goig molt gran per mi i sobretot per la família, perquè el nostre president ja ho va dir, és un premi per les mares i els pares dels companys. I certament he de dir que la meva mare estava molt joiosa de veure el seu fill que li reconeixien la seva professionalitat.
És un premi, de fet, que no només destaca aquesta professionalitat que ara esmentaves, sinó també l'altruisme i la integritat, no? Com es gestiona l'equilibri entre la pressió assistencial que teniu als metges de capçalera i mantenir aquest tracte humà, aquest tracte proper amb els pacients que tant es reclama o tant s'espera, no?, del metge de família?
Mira, jo crec que els metges de capçalera som d'una pasta diferent. És a dir, jo crec que la majoria hem arribat a la professió perquè ens agrada fer de metge. És a dir, quan tu decideixes... Jo sóc l'únic metge de la meva família. És a dir, que un dia, de petit, jo vaig veient el metge nostre de casa, que era el doctor Muster, que era un metge que visitava Sant Antoni de Vilamajor, vaig dir, jo vull ser com ell quan sigui gran. I devia tenir 4 o 5 anyets. I allà neix la meva vocació de metge. I no hi havia cap metge més a la família, ni tenia cap referent, salvo el doctor Muster. I vaig dir, escolta'm, és fantàstic. I jo sempre havia tingut clar que volia ser o metge de capçalera o, quan ja era una mica més gran, geriatre. Vaig aprovar el MIR, no vaig poder agafar plaça de geriatria perquè en el meu any només hi havia 2 places i van saltar abans que jo les pogués agafar, i vaig agafar l'altra opció que tenia claríssima, que era ser metge de capçalera, metge de medicina familiar i comunitària, i vaig fer la meva formació a la unitat docent de la Vall d'Hebron i a Terrassa, i, escolta'm, fa 34 anys, 30 anys que faig de metge de capçalera i 34 que vaig acabar la carrera, i sóc l'home més feliç del món. Jo cada matí em llevo amb ganes de fer la meva feina. Tu preguntaves, al final la nostra feina és acompanyar a la gent. És a dir, el metge de família és el que està al teu costat i et va acompanyant. I has d'entendre que és aquesta feina i has de fer una miqueta de gestor de salut. Què vol dir fer de gestor de salut? De dir, escolta'm, amb el pacient davant, amb la família al costat, parles de les coses que passen, del que senten, i arribes a fer els diagnòstics. Nosaltres el que hem de fer és ser sensibles, és a dir, ser capaços de detectar quan una cosa no va bé. No hem de ser específics. Jo no he de saber molt de l'última proteïna. No, la meva feina és aquelles coses prevalents, estar al costat de la gent, acompanyar-la, ajudar-la. És la part més bonica de la medicina. És a dir, jo sóc l'home més feliç del món cada dia i treballo moltes hores, com els meus companys que tu has anomenat, i jo crec que a tots ens passa el mateix. És a dir, la medicina és una professió molt agraïda, perquè dura, però agraïda, perquè estàs al costat de la gent, la pots ajudar i la gent t'ho agraeix moltíssim. Per tant, jo sóc un home feliç i content de fer de metge de capçalera.
Ara ens deies, ets el primer metge de la família. Jo volia preguntar si això venia d'herència familiar.
No hi ha ni saga, no hi ha ni saga.
No hi ha ni saga de metges, ni d'aquest doctor de capçalera. I em deies que tenies com les dues prioritats, no?, entre medicina de família i geriatria.
Sí.
No vindria a ser, potser, una de les especialitats que ens venen més al cap quan una persona estudia medicina, no? Què et va portar a voler estudiar geriatria, tot i que finalment, no, com que hi havia 2 places, vas fer metge de família?
Al final, un busca el contacte. És a dir, jo almenys buscava el contacte amb la gent. L'hospital a mi m'agrada, però trobo que és massa impersonal. Acabes estant a la planta de digestiu, a la planta de cardiologia. Potser els internistes són els que tenen una miqueta la visió més global, però la realitat és que jo el que necessitava era estar al costat. Llavors, la geriatria, quan jo vaig acabar la carrera, era una especialitat emergent que semblava molt interessant. Ara s'ha vist claríssimament que sí, però fa 30 anys enrere, o 34, quan jo vaig acabar la carrera l'any 90, era una especialitat emergent que hi havia pocs centres que l'estaven fent, que s'estava creant de nou. I em va semblar molt interessant perquè realment la gent gran doncs és pluripatològica, és fràgil, i és on realment jo veia que podia ajudar, tot i que a mi el que m'agradava era fer de metge de poble, eh? És a dir, allò, agafar, sortir, veure la gent, no? El domicili de la gent, que continuo fent, jo continuo fent els domicilis dels meus pacients i encantat de fer-ho, a més.
Com ha canviat en aquests 34 anys la professió de metge? Tu dius això, no? Jo volia ser el metge de poble, aquell que coneix els seus pacients, que sap què els hi passa, que sap qui és el seu net, qui és el seu fill, quines malalties ha tingut anteriorment. Ha canviat molt amb aquests 34 anys de professió?
El que ha canviat és la forma com abordem a les persones. És a dir, abans era tot molt més proper, ara tenim un interface que és l'ordinador, i l'ordinador ha fet que canviï la relació. Hem d'aprendre a tenir aquest tercer... I hi haurà un quart canvi, que serà la IA. Que
la intel·ligència artificial.
La intel·ligència artificial ens canviarà la forma com abordem, perquè ens ajudarà molt a fer el diagnòstic, ens ajudarà a ser molt més estrictes i molt més exactes a l'hora de fer un diagnòstic. Però el programa informàtic ens ha ajudat perquè ens ha protocolitzat moltes coses, però ha canviat perquè ha posat a la relació
una
certa barrera. I llavors, si estàs més indicat a omplenar les quatre coses que et demana l'ordinador, que llavors jo crec que això ha canviat una miqueta, tot i que al final és el que tu dius. Jo sóc feliç quan acabo dient, ah, però tu ets la neta de... i la filla de... I llavors, aquell moment tot encaixa com un puzzle perfecte i entens moltes coses.
Si parlem de reptes, moltes vegades veiem els metges de família, no?, que reclamen tenir més temps per atendre els seus pacients, una medicina d'atenció primària que fa molts anys que demanem que s'inverteixin més recursos, perquè al final és la que tenim més propera a tota la ciutadania. Quins serien els reptes que té avui en dia la medicina de família per endavant?
Jo crec que hem de ser capaços de desburocratitzar la feina del metge de capçalera. És a dir, jo dedico, i voldria no equivocar-me, però potser part d'un quart del meu temps a fer tasques burocràtiques. Gestió d'ITs, que són les baixes, tot això. Realment aporten poc valor. És a dir, si tu t'has trencat el braç i jo sé que durant 6 setmanes hauràs de portar el guix, quin sentit té que jo t'hagi de veure a la setmana, a les 3 setmanes i després per donar-te l'alta? No té gaire sentit. I estem gastant un recurs que és limitat. Quan en altres països sabem que s'està fent una cosa que es diu declaració formal de la persona, que diu, escolti'm, que jo dic que estic de baixa perquè he tingut això, li presento l'informe d'alta, i això l'empresa en té prou. Aquí tenim un sistema molt de control, molt, molt pensat amb els salaris que teníem abans, que s'havien de pagar salaris, i per tant, com que eren salaris o setmanades, això ho vam arreglar-ho ja amb els tempos, però encara fem molta tasca administrativa que hauríem d'evitar. Si jo puc treure això de la consulta, estic guanyant temps meu per dedicar als pacients, però...
Metges contents i pacients contents.
Clar.
No?
El problema és que tenim una organització que està pensada per controlar certes coses i probablement no hauríem de ser nosaltres qui ho controléssim. Però no sóc jo qui ho ha de dir.
Aquests són els reptes que tenim per endavant. La burocràcia seria un. D'altra banda, què és el més gratificant?
Mira, el més gratificant és poder ajudar. És a dir, jo tinc molt clar que la nostra feina és tenir cura dels nostres pacients i, per tant, acompanyar-los, ajudar-los, explicar-los i, evidentment, curar-los de les seves malalties. Però el metge de capçalera ha de ser, sobretot, vetllador de la salut i fer, sobretot, activitats molt preventives. Nosaltres hem de ser molt bons amb coses que són prevalents. Jo he de ser bo tractant la hipertensió, he de ser bo tractant el sucre, tractant el colesterol. No he de ser bo tractant coses que no... que són molt especialitzades, que són molt específiques i que jo no podré tenir el coneixement prou bo. Per contra, sí que he de tenir la visió global del pacient perquè he d'abordar el tractament global del pacient, no de la seva atenció, sinó de dir, escolta'm, aquest senyor és hipertens, té una vida sedentària, viu sol, menja malament, no descansa. Tenint tota aquesta visió global del pacient, aconseguirem fer un tractament adequat per ell. Si jo només em centro en la seva atenció, li provaré 50.000 pastilles i arribarà un moment que li encertaré. Però aquesta visió global és la que és important.
La formació per un metge de, per qualsevol metge, entenc que és molt important. Des del moment en què s'acaba el MIR, s'acaba la universitat, la medicina i la ciència avancen constantment. Tu t'has format durant tots aquests 34 anys de trajectòria. Quin paper té el reciclar-se?
Bàsic. Bàsic. És a dir, a veure, jo quan vaig acabar la carrera o estava estudiant la carrera, me'n recordo, que jo li dic a molts pacients, que fa molta gràcia, dèiem, hi ha un boig que diu que hi ha un germen que està relacionat amb la úlcera, el famós Helicobacter pylori, que ara busquem activament. Clar, totes aquestes coses, la ressonància era una prova d'ús superrestringit. Ara la utilitzem com una prova de diagnòstic. És a dir, la tecnologia ens ha permès i ha sigut molt, molt democràtic que tota aquesta tecnologia està a l'abast de tothom. No som conscients que tenim una sort, que tenim un sistema sanitari meravellós que dona cobertura universal a tots els nostres assegurats i dius, escolta'm, això en altres països no passa. No. Per tant, siguem contents, vetllem per fer un bon ús, és a dir, i és, tots som responsables, els metges quan demanem proves, però la gent també quan exigeix proves. No, escolti'm, no em fa... No. Si no fa falta, no ho fem. Si és necessari, li farem el que calgui. I una mica, al final, hem d'aconseguir això.
Han canviat els pacients, també, amb els anys? No sé si el tenir més accés a la informació o el que es diu malament el doctor Google.
Sí.
No? Sí, sé si a vegades et trobes que tens pacients que venen amb el seu diagnòstic des de casa.
Ha canviat. I ha canviat el nostre paper, també. És a dir, abans era una actitud més paternalista. Tu venies, et posaves a les meves mans i jo et deia... Ara és més el que et deia, més de gestor, no? És a dir, com que la gent té al seu abast més informació, mira, i a vegades s'angoixa, perquè el que troba a vegades...
És el pitjor dels casos, no? O la pitjor de les possibilitats.
I per tant, ja et venen, no, doctor, tinc càncer. No, espera, a veure, explica'm què et passa. Llavors, a partir del que t'explica, de l'exploració, de les proves complementàries, arribem a un diagnòstic, que no sempre ha de ser dolent. Sí que és cert que el fet de que hi hagi més informació... i més formació de la gent, les consultes són més complicades. Perquè jo abans et podia dir es fa així perquè ho dic jo, i ara no puc dir perquè ho dic jo, sinó, escolta'm, no, perquè les guies de pràctica clínica ens recomanen això, perquè si t'hi fixes amb el que tu tens i has vist, tenim això, tenim aquest punt, tenim... I arribes a un acord amb el pacient, d'acord terapèutic amb ell. Perquè si no hi ha aquest acord, no hi haurà un compliment.
I també
si no hi ha
està
compliment...
bé, no?, que el pacient formi part d'alguna manera, evidentment, sempre sota, sota el coneixement mèdic que té el professional, però d'estar format i saber exactament què li passa i per què se li recepten unes coses o els fan unes proves. Entenc que això també és positiu.
No, i tant. Per què? Perquè, a més, participa de la decisió. I a més, a vegades participa de forma molt correcta. Diu, escolti, mire, doctor, jo ja tinc una edat. El mínim perquè jo estigui bé, no vull patir, no vull més coses. I això ja m'he trobat. I davant d'aquesta situació has de respectar també el que vol la persona. Quan tu a vegades aniries més enllà per l'interès i diu, no, escolti, fins aquí, ja està.
Tens alguna anècdota d'aquestes que siguin divertides o emotives que t'hagi marcat especialment o que recordis sovint?
Mira, jo encara porto en el meu maletí la felicitació de Nadal d'uns pacients grans que vaig tenir fa 34 anys que em van donar les gràcies per cuidar-los. I això m'encoratja cada dia, de dir, escolta, jo estic aquí per cuidar la gent, no estic aquí per créixer i fer-me gran, sinó, escolta'm, la meva feina és cuidar d'aquesta gent que ha posat la seva confiança en mi. Per tant, la meva responsabilitat és molt gran. I això és el que dedico i faig cada dia. Intento ajudar al màxim a la gent.
El reconeixement que parlàvem quan hem començat aquesta entrevista, que ha sigut l'excusa per tenir la conversa que ha rebut, posa de manifest la importància de la medicina de família. És una especialitat que sovint passa desapercebuda, potser. No sé si dir allò, que fa de mal dir, que potser és la menys sexy o de les menys sexis de les especialitats, però que és una peça absolutament clau en el nostre sistema sanitari. Com veus el futur de la medicina de família?
A veure, el futur de la medicina de família dependrà del que nosaltres vulguem. M'explico. Què passa? A la formació pregrau, és a dir, mentre estàs estudiant, et tires 4 anys de la teva vida visitant l'hospital, veient l'especialitat, veient la tecnologia de l'hospital, i només un parell de mesos vas a una rotació als centres d'atenció primària. I allà veus la massificació, és a dir, que realment no ets capaç de veure el que hi ha. Segona cosa, tenim poques càtedres de medicina de família. Per tant, si no som capaços de girar una miqueta el model educatiu i fer veure que la base de la sanitat hauria de ser l'atenció primària, la medicina de família, la pediatria de família, la infermeria de família, els psicòlegs que hi col·laboren, és a dir, que realment aquí podem tractar tota la patologia prevalent, que és més del 80% de la patologia que hi ha, la podríem atendre en els centres d'atenció primària. Amb una bona atenció primària aconseguiríem evitar i descongestionar hospitals. Què passa? Que la gent per què va a urgències de l'hospital i no va al seu centre d'atenció primària? Perquè la percepció que té és: aniré a l'hospital, faré cua, faré 4 o 5 hores de cua, però m'ho faran tot allà al moment. Com que nosaltres tenim demores, tenim una mica llista d'espera, la gent veu, si vaig al metge de capçalera, trigaré un mes o dos en tenir el que allà em faran. Aquí és on tenim marge de millora. Jo crec que si som capaços de reordenar, que crec que la nova consellera ja ha fet un comitè d'experts per intentar veure com podem girar això i aconseguir que realment l'atenció primària sigui l'eix vertebrador del sistema sanitari.
De fet, és un clam que fa anys que està sobre la taula i des del col·lectiu mèdic es demana, si us plau, que es posin recursos en la medicina de família perquè allò que no són urgències no vagin a urgències, no? Que després trobem la saturació.
Sí, el tema és aquest. El problema és, si jo tinc l'agenda saturada i els pacients que necessiten que jo els vegi d'urgències no els puc veure perquè ja tinc l'agenda plena, s'han d'anar a urgències. Per tant, d'alguna manera, que ja s'està treballant, hem d'aconseguir que tu, com a pacient, el dia que ho necessites, et puguis veure amb el teu metge de capçalera.
Si aquest reconeixement i aquesta conversa pot servir d'inspiració a qualsevol altra persona que vulgui estudiar medicina, com en el teu cas va ser el teu metge, el metge de família, no? Del teu poble, què li diries?
Mira, quan un decideix que vol ser metge, ha de tenir clar que és una opció de vida. Perquè jo surto al carrer i continuo sent metge. Vaig a un restaurant, continuo sent metge. Estic al cinema, soc metge. Estic al teatre, soc metge. Per tant, no puc dir... No, ara, jo quan tu plegues, deixes de ser periodista, entre cometes, tot i que si veus una notícia...
Tenim un mal similar, però amb la mateixa responsabilitat, evidentment.
Llavors, és aquella cosa que dius, és una opció de vida. I moltes vegades passarà per davant de certes coses, no? Perquè tu tindràs un pacient greu i arribaràs tard a sopar a casa, i a casa s'enfadaran perquè arribes tard. Dius, no, és que tenia un pacient. O t'emportaràs coses a casa i acabaràs de sopar i et posaràs a estudiar o a buscar coses perquè hi ha un pacient que et preocupa. Per contra, és el que et deia, és fantàstic. Jo sóc feliç. És a dir, em fa feliç la meva feina. I, per tant, tenir la sort de treballar amb alguna cosa que t'agrada és meravellós. Per tant, jo diria que realment aquelles persones que volen lluitin per ser-ho, perquè realment és molt gratificant. Ara, si no sé què fer, busca una altra opció, perquè el sacrifici és gran, també, perquè la dedicació és total. No, no és allò que dius de 8 a 8, no. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Però això és una opció de vida.
Una opció de vida. No sé si t'has trobat gaire sovint allò d'un metge a la sala.
Sí, sovint. Però com que ja ho saben, i és que ja et miren. Jordi!
Bueno, clar, més aquí al poble ets una cara coneguda. Fa més de 15 anys, si no m'equivoco, sí, que ets al cap de Vall d'Oreix.
Fa el 2006, per tant, farà 18 anys ja.
18 anys. Doncs, clar, a la ciutat ja, si et veuen pel carrer...
Tens algun conegut.
Per acabar, Jordi, aprofitem. Aquest cap de setmana ha arribat la fred. I amb la fred ja sabem que arriben els refredats, la grip... algun consell, ara que ve Nadal, que ens ajuntem tots molt?
A veure, primera cosa, tota aquella gent que no s'hagi vacunat encara del grip, que ho faci. Val la pena.
Encara però, que no siguin majors de 60 anys...
Ideal, majors de 60 anys, persones amb patologia crònica, dones embarassades i nens, que són els grups sobretot. Aquesta gent. O gent que sigui cuidadora de gent gran o fràgil, que també és interessant. Aquests serien els grups d'interès. Però no només del grip, també de la Covid, que ja sembla que... No
s'hem oblidat.
S'ha oblidat, i la tenim. I fa només 4 anyets que vam tenir la Covid i ens van tenir que tancar a casa perquè teníem una nova pandèmia. Llavors, jo sóc un fèrrim defensor de les vacunes, ja porto les dues vacunes i recomano que la gent que no estigui vacunada ho faci. A banda d'això, ens trobarem, venen Nadals, que hi ha, si algú està malalt,